Radio Vilafranca.
Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy.
Els dimecres engeguem la tercera hora amb música i d'aquesta manera obrim les cites setmanals amb Vinzeum. A l'estudi de Ràdio Vilafranca comptem ja amb la Jordina Scala, documentalista i bibliotecària del Centre de Documentació de Vinzeum, que ens acompanya avui. Bon dia, Jordina.
Bon dia, Sílvia.
T'ho has triat la música? Sí. Sorprenent.
Per què? Pel ritme?
Sí, sí, sí.
Perquè acostumo a portar coses més tranquil·les, diferents, no?
No, l'última vegada que vas venir també em va sorprendre agradablement per aquest ritme diferent. Potser surt més dels cànons als que estem habituats.
Una miqueta. Sí, doncs avui t'he portat un rap, una cançó de hip-hop, del gran de Notorious B.I.G. Va ser un... Bueno, jo crec... No sóc experta, naturalment, eh? Però va ser el... Bueno, considerat un dels millors rapers de la història. Ell i el seu arxienemic en Tupac Shakur van ser, bueno, van revolucionar, bueno, això, el món del hip-hop, no? I encara que no ho sembli, doncs aquesta cançó l'he triat també per una cosa que després parlarem, no? Que està relacionada, bueno, aquí en el cava, però ell ho relaciona amb el xampany.
I tu t'has fet venir bé?
Sí, exacte. No pensis que m'ha costat molt trobar la cançó. He buscat cançons bueno, que tinguessin alguna... una excusa, no?, per poder parlar del... Bueno, del cava, naturalment no, però del xampany. I m'ha costat molt triar-la, eh?, perquè n'hi ha un munt i la veritat és que n'hi ha que... Bueno, com aquesta, no he trobat cap, amb aquesta personalitat.
Seguirem parlant amb tu. Deixa'm que ara saludi el Miquel Bricoller, de Jazz Club Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem el rap i passem al hard bop dels anys 50 i 60. Fem un gir de 360 graus per presentar el concert d'aquest dissabte, 8:45, a l'Auditori de Vinzeum, amb Héctor Floría Quintet. Explica'ns qui és Héctor Floría.
Bé, doncs, mira, sí, tenim una actuació de quintet amb Héctor Floría, que és un saxofonista nascut a Blanes, vull dir, és un noi jove, d'alguna manera és, diguem-ne, d'aquesta fornada d'instrumentistes joves que han estudiat molt i han aprofundit en, no només en l'instrument, sinó en la música. I bé, és, diguem-ne, una novetat també per nosaltres, però quadra molt amb l'estil, amb la mena de grups que acostumem a portar, que, doncs, gent que fa coses... En fi, el Héctor Floría, la veritat és que ve acompanyat d'un grup molt interessant, molt bonic i amb moltes expectatives, perquè porta un trompetista, diguem-ne, també molt jove, en Joan Marc Sauquer, i també doncs, un trio molt, molt estable, amb el Joan Monné al capdavant, que és un pianista molt, molt reconegut i que, doncs, a més, és mestre, professor de l'ESMUC, en fi. Un grup molt interessant tenim.
Explica'ns una mica el so d'aquest quintet inspirat en el hard bop dels anys 50-60.
Sí, bé, a veure, el hard bop és un estil, que és aquell, el típic estil que tothom identifica amb el jazz, no? Quan algú pensa en jazz, sí, pensa en el hard bop, no? Pensa en grups com, per exemple, els Jazz Messengers de d'Art Blackie, que és el grup emblemàtic d'aquest estil, que és un grup que es va estrenar als anys 50 i va durar fins als 90 o fins als 80 molts, no? Fins que va viure l'Art Blackie, que era el bateria d'aquest grup. No? Llavors, aquest estil s'identifica molt amb la música que fa l'Héctor Floria, perquè és, diguem, és la base de la seva música, no? Vull dir, però no vol dir que tocarà peces de, típiques del hard bop, de, és a dir, estàndards de jazz i això, sinó que tocarà peces originals, però sota aquest patró, diguem-ne, tota, sota aquesta arquitectura musical, diguem-ne, del hard bop, no? Que és l'estil que ve després del bebop, és la història del jazz que ara potser ens allargaríem una mica, no? Però bé, que és molt curiosa, no? D'altra banda, però diguem-ne que és l'estil que ve després del bebop, que el bebop és dels anys 40, finals dels 30-40, i d'alguna manera són reaccions a un mateix estil, en fi. I doncs és una de les músiques que la gent, ja et dic, diguem, identifica clarament amb jazz. Si algú pensa, escolta, què és jazz? Doncs és hard bop. El hard bop és el que tothom identifica amb jazz, més enllà del que serien els jazz dels principis, tot el que seria el Dixieland i tota la part anterior, les big bands, en fi. Però, d'alguna manera, aquest és un estil que enguany encara no havíem portat, però que, bé, algun dia toca, no? Intentem fer una mica, doncs, una programació en la que hi podem incloure, doncs, tots els estils possibles sota una premissa, que és que hi hagi coses a dir, que hi hagi una previsió d'un projecte, i en aquest cas, doncs, tenim el projecte, no està presentat encara, però aquest grup té previst enregistrar un disc aquest proper estiu, i doncs la cosa, diguem-ne, que ja ens compta nosaltres per mantenir aquesta, diguem-ne, aquesta línia d'actuacions que fem.
Per això avui li hem demanat a la Jordina que ens busqués música i hem començat amb rap, perquè encara no hi ha so enregistrat de Héctor Floria, d'aquest quintet, i no podíem posar una peça seva pròpia. Un sí. Quintet, un grup, Miquel, que naixia a Amsterdam, tot i que ell és d'aquí.
Sí, perquè aquest noi doncs, és tot especial, perquè, bueno, tot especial, diguem-ne que té unes característiques molt, molt de currículum a la seva història, que és que el porten a estudiar a Amsterdam, però, a veure, ell ha estudiat a Barcelona i ha estudiat telecomunicacions, crec, ha estudiat, diguem-ne, una carrera de sonorització, de música i sonors i tal, llavors, d'alguna manera, ell és un home que està preocupat per les sonoritats, per la qualitat, per la, diguem-ne, per treballar en aquest camp. Llavors, doncs, una de les seves etapes ha estat a Amsterdam. Com a bastants dels músics joves del país que intenten fer alguna cosa, eh? Vull dir, Amsterdam...
És la Meca.
És un... Bueno, en aquests moments es pot dir que és un dels llocs on hi ha unes acadèmies de música, bueno, uns conservatoris, evidentment, que són capdavanters, d'alguna manera, no? Llavors, doncs, realment els músics joves, molts se'n van a estudiar o acaben els seus estudis o fan una mena de màster o de, diguem-ne, de segona carrera després d'estar per Barcelona, fent, doncs, amb les escoles de música superior que tenim aquí, que hi ha tres escoles de música superior a la ciutat de Barcelona, a Catalunya, Vull dir, no és poca cosa, eh? No estem parlant de conservatoris de música, estem parlant d'escoles de música superior, o sigui, d'un grau, diguem-ne, semblant a una carrera universitària, no? Llavors, doncs, tenim en compte que aquí de quin surt molta gent preparada, doncs molta d'aquesta gent jove té interès en anar més enllà, no? I aquest grup va néixer a Amsterdam perquè doncs, hi ha molta gent que es reuneix allà i en aquest cas doncs, molts, diguem-ne, de la mateixa procedència, en aquest cas, no és de Catalunya. I d'alguna manera és aquesta la raó per la qual es diu que neix a Amsterdam aquest quintet, vull que no són exactament amb els mateixos músics que vindran aquí a Vilafranca, eh? Vull dir, el pianista és diferent, en fi, hi ha una altra línia en alguns, diguem, algunes posicions, però vaja, bàsicament el líder, que és l'Héctor Floria, és el pal de paller i el que dirigeix tota la qüestió.
I aquest dissabte seran aquí, a Vilafranca, a l'Auditori de Vinzeum, a 2:15, amb aquesta cita mensual amb Jazz Club Vilafranca. A l'Auditori, les localitats no van numerades i podeu comprar la vostra, entrades.vinzeum.cat, tot recordant que la taquilla i les portes obriran a les 8. Miquel Bricoller, moltes gràcies per fer-nos 5 cèntims i que vagi molt bé aquest concert.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Adéu, una abraçada.
Adéu, una abraçada. Adéu.
Reprenem el fil, Jordina, després de parlar de jazz i de deixar enrere el rap, amb el qual ens has obsequiat per obrir aquesta cita. I a banda d'aquest concert de dissabte també hi ha més activitats a Vinzeum i avui ens vols parlar d'aquesta altra activitat, que és una sortida propera, perquè els amics de Vinzeum visitaran un amic. Explica'ns aquesta fórmula d'excursió, de sortida, d'activitat, no?, en definitiva.
Sí, és una activitat que es titula Els amics de Vinzeum visiten els amics, no? Recordem que Vinzeum té com dos vies de col·laboració, no?, o de patrocini, diguéssim. Una són els amics de Vinzeum, que és a títol més individual, i després són els amics d'honor, no?, que acostumen a ser doncs, empreses o algunes institucions així una mica més grans. No? I precisament i la idea és que aquesta activitat o aquest cicle dels amics de Vinzeum visiten els amics és que se n'acostuma a programar un al trimestre, més o menys. Val? Aquest trimestre, doncs, l'amic d'honor el que es visitarà és Gràfiques Vàries.
A Sant Sadurní.
Correcte, a Sant Sadurní d'Anoia. Perquè Gràfiques Vàries, que pot semblar així com una mica... que és una impremta, no? Una impremta centenària.
I en actiu,
correcte, de la comarca. Vam parlar tercera generació. Familiar i en actiu, sí. Doncs és amic d'honor de Vinzeum des de... relativament poc d'abans de la pandèmia, diguem-ho així. I va coincidir amb el dipòsit que ells van fer a Vinzeum de tot el seu arxiu històric, no?, d'aquesta impremta centenària.
Parlem d'una impremta que està especialitzada en etiquetes,
sí,
i que ha treballat, evidentment, pel món del cava durant aquestes tres generacions.
Correcte.
Per tant, aquest fons... És magnífic.
És magnífic, sí. I una part també molt interessant és que està inventariat, cosa que...
Ja ha arribat inventariat.
No, va arribar molt, bastant organitzat, sí, però gràcies a una subvenció que ens va arribar a través de la Generalitat el vam poder inventariar. Que això és una feina doncs, molt, molt laboriosa i la veritat és que sense una ajuda externa doncs, encara estaria encapçat. Bueno, encara està encapçat, però vull dir que sense el llistat, no?, que ens permet una mica doncs, conèixer el contingut.
Què hi trobem ara que està inventariat i que es coneix bé tot aquest dipòsit? Què hi ha?
Val, doncs com hem dit, és una empresa, Gràfiques Vàries és una empresa centenària, es va crear el 1918, val, per Josep Vàries Bou, val, i ja des de... clar, ens hem d'imaginar, no?, aquella època, una impremta, no?, d'una població relativament petita, doncs estava al servei de tots els seus ciutadans, no?, tots els seus conciutadans. Per tant, qualsevol que necessités, imaginem-nos, un recordatori de comunió, una targeta comercial, un cartell per una associació, és a dir, tot aquell material, no?, que necessites per difondre la teva activitat, ja sigui personal o familiar o social, cultural, política, doncs ho realitzaven les impremtes, no? Per tant, i també des de molt dels seus inicis van començar també, doncs, a elaborar etiquetes. Etiquetes naturalment de cava, però també de farina, és a dir, d'altres productes, val? I gràcies a, diguéssim, a la metodologia o al mètode, no?, del fundador d'aquesta impremta, que anava guardant, doncs, una mostra, no?, del que anaven produint. Clar, jo crec que no tothom això ho fa, no? Potser es guarda durant uns anys, però quan ja no té cap, dius, vinga.
Arriba un moment que fas sí, neteja, no?
Doncs en aquest cas no. Encara hi era. Per tant, què podem trobar en aquest fons? Tota aquesta tipologia de documents, de finalitats, no?, perquè hem dit aquesta cultural o aquesta social, no?, doncs es troben en aquest fons. I a més, durant 100 anys. És a dir, hi és un testimoni molt important, ja no només a nivell de què diuen aquells documents, no?, sinó també a nivell del propi grafisme, no? Perquè tens, doncs, això, tens documents de fa 100 anys, no?, que es feien d'una manera, amb una manera de fer que no té res a veure amb l'actual.
El fons està inventariat,
sí.
Per tant, de quants elements parlem?
Elements ho direm amb capses. Perquè,
va, vinga, capses.
És impossible, és a dir, imaginem-nos que hi ha moltíssimes etiquetes, no?, de cava, perquè també en aquella època, primer quart del segle XX, que és quan les empreses de cava, xampany, comencen a eclosionar, és a dir, n'hi ha moltíssimes, no? Llavors hi ha moltíssimes etiquetes, perquè tots els elaboradors de la zona, és a dir, si el 70% eren de Sant Sadurní, doncs hi ha moltes d'aquestes etiquetes i de les contrades, no? Llavors, quantes etiquetes? Ni idea. Ara, quantes caixes? Imaginem-nos caixes d'aquestes d'arxivador, que tenim, sí, més en ment. No arriben a 500. 500 i en metres lineals són 50 metres lineals. Això és molt,
sí,
per nosaltres. És molt. Per exemple, al centre de documentació no hi cap.
No es pot dipositar tot.
Està a les reserves del Verger, que és on, bàsicament, no, majoritàriament, hi ha les peces de la col·lecció, és a dir, objectes, no? Ens imaginem aquest tipus de... Doncs ocupen, déu-n'hi-do, totes unes prestatgeries de les Peraltes, amb doble fila, bé, per optimitzar l'espai, perquè el centre de documentació no hi cap.
I quan deies que gràcies a una subvenció vau poder inventariar aquest dipòsit, què vol dir inventariar? Què es fa?
Doncs, en aquest cas, bueno, en aquest cas no, perquè com que al tenir la subvenció vam contactar amb una empresa especialitzada en l'elaboració d'inventaris o en tractament de fons d'arxiu, val? Va venir un arxiver, en Lluís, que va fer una feina brutal, impressionant. I llavors, què vol dir inventariar? Doncs vol dir agafar les capses, cada una, i veure què hi ha dins d'aquella capsa, val? Llavors, es mira què hi ha aquella capsa. Com he comentat abans, estaven... És a dir, normalment els fons d'arxiu et poden arribar... T'arriben amb un ordre. És a dir, pot ser un ordre raonat o un ordre... o un ordre que és desordre, val? Però, de totes maneres, s'ha de tenir en compte, s'ha de respectar aquest ordre. Com a mínim, se l'ha de donar-li una primera oportunitat.
Inicialment, no?
Inicialment, és dir, val, aquest ordre ve del productor o ve els seus hereus o les persones que s'han trobat això i han fet la donació, ho han agafat, ho han barrejat i no sé què. Si és així, pots actuar d'una altra manera, val? Però en aquest cas tenia un ordre raonat, Val? Per tant, s'agafaven les capses i es veia, ah, val, mira, tot això són mostres i van de l'any, m'ho invento, 1950 al 1952. Val. Això serà... I es feia com una... imaginem-nos un Excel, no? Es feia com una línia, val? Mostres, ta-ta-ta-ta-ta. La següent caixa. Ai, mira, també són mostres, no? Es mirava tot, tot el contingut. Són mostres, estan ordenades d'aquesta manera. Val, una altra fila d'Excel. I així anar fent. I quan ja hi ha unes quantes files, val? Dius, mira, tot això és una agrupació. Són mostres, val? I dins d'aquestes mostres es fa com una altra agrupació que és... Ah, val, això està dins de l'activitat comercial, val? Perquè hem de tenir en compte que, per una banda, hi havia doncs, tot el tema de la documentació de l'activitat comercial, però després també la persona que va crear aquesta impremta, en Josep Maria Esbou, doncs era clar, una persona important, Sant Sadurní, no? Tenia altres aficions, com agrupacions esportives, i a partir d'aquí sortien altres coses. No? Llavors, clar, s'ha d'anar ordenant una mica així, com un de gran a petit. És interessant, però és un procés molt, molt laboriós i n'has de saber molt. Per això hi ha els arxivers que es dediquen a això.
Deies que al fons es guarda a les reserves de Vinzeum, a Cal Verger.
Cal Verger.
Si algú ve al centre de documentació i vol consultar aquest fons perquè hi treballa, se li porta, és accessible?
Sí, la veritat és que aquest inventari està penjat a internet, per tant, ja és un primer punt, no? És d'accés, i després sí que el que recomanem és que a través d'un correu electrònic doncs, et digui, mira, necessitaria aquesta... Normalment és... Estic fent aquesta investigació, creus que això podria estar aquí? Sí, sí, jo, per exemple, primer ho vaig a mirar, i si no se li porta la caixa, o si són més caixes, doncs es va directament a la Verger.
I aquest dissabte, tothom que vulgui pot apuntar-se a aquesta sortida, a conèixer in situ gràfiques vàries. Quin és el plan?
Doncs el plan és, primer, apuntar-se. Cal inscriure's. És importantíssim la... Bueno, és necessària, val? Perquè, a més, ens ho han demanat des de gràfiques vàries, perquè hi haurà... ens donaran una copa de cap al final, per tant, volen saber una mica, doncs, no? Tenir quantes persones doncs, estaran apuntades. Per tant, jo agrairia si abans de dijous... Ai, perdó, màxim dijous, doncs, la gent que vulgui apuntar-se doncs, a través de la web de Vinzeum m'ho faci. La sortida té un cost de 4 euros, però és gratuïta pels amics de Vinzeum. L'hora, no sé si l'he dit, però és a les 11. Es queda directament allà. Allà vull dir el polígon que hi ha de Sant Sadurní d'Anoia, a prop del tanatori. Dic així perquè segurament la gent potser coneix més.
Serà més fàcil, sí.
Sí.
I a banda d'aquesta sortida, a la qual us podeu inscriure, encara hi ha places i del concert de Jazz Club, del que hem parlat abans amb el Miquel Bricoller, hi ha més activitats d'agenda, oi?
Sí, déu-n'hi-do. El dissabte també a les 11 hi ha un taller familiar, que és obrim la capsa del museu, també cal inscriure's. Després hi ha una visita d'obres al nou edifici a les 12, això dissabte. Diumenge es repeteix la visita d'obres i això seria les activitats del cap de setmana.
I, és clar, sempre es pot visitar el Sembla Copa.
També es pot visitar el Sembla Copa. I ja la setmana següent, el dimarts 21, hi ha una projecció de l'Arxiu Most. Per tant, a les 8 de la tarda.
Jordina Escala, gràcies per acompanyar-nos avui, que us ho passeu bé descobrint gràfiques vàries aquest dissabte.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Estabilitzat l'incendi forestal de Calafell, s'aixeca el confinament de les urbanitzacions Masmel, Bellamel i Bellamar. Durant el matí s'ha estat treballant en punts calents i fumaroles i es farà seguiment dels focus secundaris. Protecció Civil ha passat al pla Infocat d'alerta a prealerta. A prop dels 6:15 d'aquesta matinada, els bombers de la Generalitat ja han donat per estabilitzat l'incendi forestal en interfície urbana i conduït pel vent que des d'ahir a la tarda afectava la muntanya de l'Escarnós a Calafell. Durant la nit, els efectius han pogut tancar el perímetre amb línia d'aigua i eines manuals i han pogut estabilitzar els focus secundaris que el foc havia llançat fora del perímetre. Tampoc hi ha hagut cap revifada i les condicions meteorològiques han millorat. Durant les properes hores es revisarà el perímetre per treballar sobre punts calents i fumaroles, així com també es farà seguiment dels focus secundaris. Grup Freixenet, Repsol i Cerveto inicien una prova pilot amb combustible renovable per reduir un 85% les emissions de CO2 del transport. Grup Freixenet i la transportista Cerveto participen en una prova pilot liderada per la multinacional energètica Repsol per contribuir a la descarbonització del transport de mercaderies a través de l'ús de biocombustibles renovables, concretament un biocombustible de segona generació, la matèria primera del qual és únicament oli procedent de residus i que permet reduir les emissions de CO2 en un 85%. Per garantir l'origen residual d'aquest nou combustible, es disposa de totes les certificacions auditades per un tercer que exigeix la Directiva d'Energia Renovable de la Unió Europea. Repsol està construint la primera planta de la península ibèrica de biocombustibles avançats a Cartagena, un projecte que compta amb el suport del Banc Europeu d'Inversions i tindrà una capacitat de 250.000 tones anuals. En aquesta prova pilot, que contempla un període de col·laboració entre les companyies de 4 mesos, Grup Freixenet realitzarà els trajectes entre la seu central, situada a Sant Sadurní, Barcelona i Madrid, amb camions de Cerveto propulsats amb biocombustible, volíem dir, renovable de Repsol. Vins, gastronomia i música a Cunit amb D.O., que tindrà lloc aquest dissabte 18 de març. La Regidoria de Turisme i Patrimoni organitza una nova activitat enogastronòmica per poder tastar alguns dels vins de diversos cellers de la D.O. Penedès, platets salats i dolços de les dues pastisseries amb obrador de Cunit i bona música al centre del nucli antic. Amb un format similar a la xaralada, que s'organitza al juny, la finalitat és difondre un producte propi del nostre territori, com són els vins penedesencs de petits productors com Finca Mas Perdut, Avenc del Garraf, Un Sol Cel, Molet Viticultors i Vins de Foresta. Per la part gastronòmica seran el Forn Pastisseria a Cases i el Forn Pastisseria a Vilamajor els encarregats de fer-nos degustar la seva manera de fer durant tants anys a Cunit. Els grups musicals La Vella Dixieland i Aida i Júlia ens acompanyaran també durant l'esdeveniment a la plaça del Casal. L'activitat comença a les 12 i allà mateix es podran comprar els tiquets. Montserrat Gené, veïna de Sant Pere Molanta, ha publicat el llibre Vivir a tope. Montserrat Gené, veïna de Sant Pere Molanta, ha publicat el llibre Vivir a tope. És un treball on hi exposa la seva experiència de superació del càncer en dues ocasions i quines eines va utilitzar per afrontar l'adversitat. El primer càncer el va patir quan tenia 39 anys. El segon, 18 anys després, el va poder entomar amb molta més serenitat, en bona part gràcies a un major autoconeixement. Filla del Vendrell i veïna de Sant Pere Molanta, des de fa 29 anys, Montserrat Gené ha estat funcionària de justícia durant 40 anys. Les eines que es posa en el llibre estan relacionades amb el creixement personal i espiritual i són complementàries i no substitueixen el tractament mèdic que ha de seguir la pacient. Gené explica que un dels missatges que vol transmetre és el de la necessitat de viure amb intensitat, aprofitant cada moment.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 12:15. Obrim l'agenda al detall parlant de gestió de residus. I és que la campanya Practica el reciclatge s'ha desplegat amb èxit aquests darrers mesos en diferents municipis. I aquesta setmana arriba a Olèrdola. Comprovem amb quines activitats marxant fins a Canal 20.
Parlem d'aquesta campanya per millorar els índexs de recollida selectiva de residus, en aquest cas al municipi d'Olèrdola. I ho fem de la mà de l'Helena Blázquez, que és la coordinadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. Helena, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Raimon, què tal?
Una campanya que arriba a Olèrdola després de, entenem, bons resultats, una valoració positiva de com ha anat en d'altres municipis on s'ha implantat aquesta campanya.
Sí, correcte. Bueno, no està de més sempre recordar que hem de separar els residus correctament. Ja sabem tots que la brossa, si la separem des de casa, sempre la tindrem amb millor qualitat, no? amb menys impropis, diguem. I de tant en tant doncs, fem aquest tipus de campanya per recordar que hi va i que no hi va amb aquests contenidors de recollida selectiva, i sempre després de les campanyes es nota doncs, un repunt, no?, de la bona predisposició dels ciutadans per fer aquest tipus de selecció a casa.
Una campanya que vol utilitzar l'estímul esportiu en clau divertida per arribar més a la població, al conjunt de la ciutadania, amb aquest lema Olèrdola practica el reciclatge, i feu doncs, la proposta d'assimilar correctament l'ús del reciclatge amb la pràctica esportiva.
Sí, la pràctica esportiva sempre ens dona la imatge d'acció, no? Sí, és una acció que hem de fer entre tots, que no hem de baixar el ritme. Si baixem el ritme, perdem rendiment, no? Llavors, el que ens va millor per una bona recollida selectiva doncs, és que aquest ritme continuï igual i fins i tot doncs, que podem fer una mica més intens, no? Que és la finalitat de l'esport o la finalitat d'un esportista aconseguir el seu ple rendiment. Doncs ho hem volgut fer extensiu a la recollida de la brossa, no? Que sempre és un tema poc atractiu, doncs fem-lo una mica més atractiu, doncs comparam-lo a la pràctica esportiva, a la pràctica de l'esport.
Una campanya que ja ha començat aquesta setmana, primeres activitats aquest dimarts, i continuen doncs, tant en punts d'informació presencials com també la instal·lació d'una exposició, tallers escolars i, amb aquest símil que comentaves, un pla d'entrenament que s'està difonent per fer aquesta correcta separació de residus. Moltes coses en aquesta campanya.
Sí, és molt important incidir sobretot amb el pla d'entrenament i amb la campanya en general, també els pots que orientem per xarxes socials, incidim molt en el que no s'ha de posar també amb aquests contenidors, d'acord? Amb el que anomenem residus impropis, el que no toca, que són molt, molt comuns, a més, no? Que amb el contenidor del cartró, o en aquest cas a Olèrdola, amb el cubell del cartró, ens trobem moltes vegades brics que no són, no? No van al contenidor del cartró, però com és l'assimilació, no? És el cartró de la llet, doncs posem el contenidor del cartró o amb el cubell del cartró. Incidim moltíssim també amb el contenidor dels envasos, tots els que són els residus d'envasos, que també es fiquen residus que no són envas, que sí que són de plàstic, però no hem canviat el xip, no? Llavors, tot això ens dificulta moltíssim després del reciclatge, la bona qualitat del reciclatge. I aquest pla d'entrenament, doncs, a banda de recordar què és el que va a la fracció dels residus, doncs, també recorda què és el que no hem de posar i, sobretot, també on hem de posar aquest residu que ens confonem sempre, no? Quina seria la fracció correcta on s'han de llançar.
Aquest dimarts s'ha fet aquest punt, el primer dels punts informatius per resoldre dubtes a Sant Pere Molanta. Dilluns que ve a la plaça del consultori de Moja a partir de les 10 fins a la 1. En recordes què és el que pot trobar la ciutadania aquí? També hi ha la possibilitat d'aconseguir diversos articles reutilitzables.
Sí, correcte. Doncs, per ser dinàmic el punt informatiu, el que hem fet és, doncs, com el nom de la campanya indica, no?, a practicar el reciclatge, doncs hi ha doncs, un... han de fer una pràctica esportiva, el punt informatiu, per fer-ho una mica més amunt, no? Llavors, es trobaran, quan vagin les persones a informar-se, a banda de la informació, doncs es trobaran un joc d'encistellar els residus al cubell de brossa que toca. Per cada residu ben encertat tindran un punt i per la seva participació doncs, tindran un objecte, com ara un portaencapans, no sé, algun objecte reutilitzable.
Això pel que fa al punt...
A més a més, aquesta campanya també intentem reduir residus.
Això pel que fa al punt d'informació. Després hi ha la instal·lació de l'exposició amb aquestes visites guiades. Ja s'ha fet la primera a Sant Miquel aquest dimarts i hi han dues programades el divendres d'aquesta setmana a Sant Pere Molant del Centre Cívic Gatzara i el dijous, dia 23, al Centre Cívic La Xarxa de Moja, en horari de 5 de la tarda i a les 7. Què és el que busqueu en aquestes visites?
Mira, l'exposició es diu Prou Plàstics, d'acord? Aquesta exposició està enfocada a reduir l'ús dels envasos d'un... l'ús dels envasos d'ús i llançar, no? De reduir aquest tipus de residu. L'exposició podem dir que està dividida en tres blocs, no? El primer bloc seria com es va començar la fabricació del plàstic, no? Els primers usos que se li va donar al plàstic. Després hi hauria un segon bloc on explica com aquest plàstic acaba al medi, no? per tot aquest ús dels envasos d'on s'ha llançat, de com arriba al medi, com s'han format les illes de plàstic. Parlem també dels microplàstics. I l'últim bloc és de prevenció de residus, doncs donem alternatives amb aquests envasos, que és el que volem eliminar. Sempre doncs, intentant no demonitzar el que és el material al plàstic, d'acord, sinó avisar dels perills dels envasos d'un sol ús, de l'ús que li donem al plàstic, al material. Després de l'exposició, a més, doncs fem una demostració de com es podria muntar un berenar o una celebració sense residus. Els aniversaris, les festes, tot això, totes aquestes celebracions són, bueno, després es produeixen molts residus, ho sé llançar, perquè és el més còmode, no? Te poso tota una vaixella de plàstic, ho sé llançar, després la llenço i me n'oblido. Però això, aquí ve el problema, no? Doncs us mostrarem, els mostra la població, com podem muntar doncs, una celebració que després hi hagi mínim residu possible o fins i tot que no hi hagi cap tipus de residus.
I una altra línia important d'actuació d'aquesta campanya és adreçar-se directament a través de tallers als infants del municipi, a les escoles d'Olèrdola.
Sí, correcte, perquè els infants doncs, són els futurs ciutadans, no? També tindran la seva llar, també tindran els seus anys a la llar. Llavors, doncs, hem de començar a ensenyar-los des de ben petits, els volem implicar sempre en les campanyes i fem, doncs, ells també a les escoles, les dues escoles de Moja, tenen programada una visita a l'exposició i tenen també programats tallers a l'aula on se'ls explicarà doncs, la importància del reciclatge, de la separació de brossa i de com podem millorar aquests tipus de recollida, sempre adaptat a les seves edats, evidentment.
La campanya s'ha fet en d'altres municipis amb aquests resultats satisfactoris que apuntaves, que es nota després el repunt de l'increment de la recollida selectiva en cadascun d'aquests municipis. S'ha fet a Pacs, a Torrelles, a la Granada, a Olesa, a Olivella, a Canyelles, a Vilobí, a Torrelavit o a Vilafranca. El fet que en el cas d'Olèrdola hi hagi la implantació del porta-a-porta, la implantació recent, l'extensió a tot el municipi, ha condicionat d'alguna manera la campanya, ha requerit adaptacions.
Sí, clar, perquè, bueno, l'Olèrdola, per exemple, el handicap que teniu és precisament doncs, que no hi ha els contenidors al carrer. No? Els contenidors els trobem a les àrees d'emergència o a les àrees d'aportació que estan tancats, però els ciutadans no tenen el contenidor. Llavors hem hagut d'adaptar una mica doncs, la imatge, una mica també el joc que fem a les escoles, perquè no hi hagi confusió que després, o sigui, que la gent no pensi que després, o sigui, amb aquesta campanya es posaran també, o tornarem als contenidors, no? Sense res per això. Per la dinàmica del porta-a-porta envers, doncs, la recollida selectiva amb àrees d'aportació amb contenidors al carrer.
Doncs estarem atents de com evoluciona aquesta campanya, que entenc no es deixa de fer accions d'aquest tipus d'educació ambiental a municipis com Olèrdola, doncs ja de manera freqüent ja sovintegen aquestes propostes provinents de la Mancomunitat. No deixeu de fer educació ambiental als municipis?
No, mai. És molt important que el ciutadà estigui informat, que li anem recordant doncs, la importància de la separació de la brossa, que li anem recordant la importància de reduir els residus, que és bo per la ciutadania, que és bo pel medi ambient i que, bueno, que tots hi sortim guanyant, no? Tornant un altre cop a la pràctica esportiva. Si intensifiquem aquest exercici, doncs tots acabarem guanyant d'alguna manera o altra.
Doncs gràcies per explicar-ho, Elena Blázquez, que és la coordinadora responsable d'aquest servei d'educació ambiental de la Mancomunitat, la institució conjuntament amb l'Ajuntament d'Olèrdola que promou aquesta campanya que ha començat aquesta setmana a Olèrdola. Olèrdola practica el reciclatge. Gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, Ramon. Adéu.
I la segona proposta d'aquesta agenda, el detall, l'anem a buscar a la capital del Cava, on ja està en marxa el període de presentació de poemes pels Jocs Florals, que es clouran el 23 d'abril amb l'entrega de premis. Eli Jiménez, explica'ns.
Com bé dius, en marxa ja la primera fase dels Jocs Florals 2023 de Sant Sadurní, la fase de presentació d'obres. I per parlar-ne, per saber-ne més, per endinsar-nos no només en aquesta fase, sinó en la cita en general, el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és el Ferran Andreu, el president de l'Ateneu Agrícola. Ferran, molt bon dia, què tal? Com estem?
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies, molt bé.
Ara ho dèiem, en marxa ja aquests Jocs Florals del 2023.
Sí, doncs bé, ja fa uns dies, fa uns mesos que estem treballant una miqueta aquesta desena edició, perquè m'agradaria destacar que és aquesta desena edició dels Jocs Florals, i il·lusionats perquè cada vegada, doncs, després de la represa en aquesta nova tongada, diguéssim, d'edicions dels Jocs Florals, doncs cada vegada, doncs, més reeixida a nivell de qualitat i a nivell de quantitat de textos presentats.
Mm-hmm. Ara ho comentaves i ho posem en valor, desena edició, que els números rodons sempre fan una especial il·lusió.
Sí, i més una miqueta... Ara, nosaltres, de fet, quan vam entrar en la junta directiva, ho vam anar parlant, volíem rescatar aquest certamen literari. Dissortadament a l'Ateneu no es poden fer gaires coses per tema de l'edifici i tot plegat, i per tant allò que podem fer, doncs, sí que ens agradaria doncs, anar-ho destacant i anar-ho fent créixer. Llavors els Jocs Florals, doncs, a través del Jack Bargalló, que encara doncs, continua molt actiu en l'organització dels Jocs Florals, doncs vam dir anem a recuperar-los, i ens fa especial il·lusió que des del 2019, de forma interrompuda, es puguin anar celebrant cada any, i doncs, comptant amb les anteriors 5 edicions, doncs, aquesta serà la desena. Mm-hmm. Comptem que la primera ve del 1910, no? I per tant, doncs, ens és important i ens emociona, diguéssim, poder destacar aquesta desena edició d'enguany.
Ferran, uns Jocs Florals que és una cita molt de territori, molt de país.
Sí, home, la tradició cultural, doncs, catalana, no? amb els Jocs Florals està ben arrelada. Per nosaltres és important, doncs, recuperar-la. Sabem, doncs, que tenim de les tres categories, dels adults, tenim la que va amb la categoria d'englantina, diguéssim, que va dedicada a Sant Sadurní, així com, evidentment, la flor natural a l'amor i la viola a la llibertat. Diguéssim, són tres elements, diguéssim, dels Jocs Florals que ens omple i ens toca molt de prop, no? A més, ens fa país, i amor, Sant Sadurní, en aquest cas de territori i llibertat, doncs ens omple i ens defineix també com Ateneu.
Ferran, per si tenim algun oient despistat que no sàpiga què són els Jocs Florals, com els hi podem explicar?
Bé, doncs al final és un certamen literari de poesia, on bàsicament tenim les tres categories que ara comentàvem d'adults, i té aquesta categoria de flor natural dedicada a poemes dedicats a l'amor, l'englantina, doncs, en el territori, en aquest cas a Sant Sadurní, la viola a la llibertat, però a més hi tenim la categoria d'infantil i de juvenil, on aquí sí que la temàtica és lliure. I res, l'única condició, diguéssim, és tenir capacitat de redactar, doncs, o intenció de redactar poema. Demanem 14 versos mínim i presentar-ho, bueno, principalment per correu electrònic, a l'adreça, doncs, info@ateneuagricola.cat o, diguéssim, a la biblioteca, però sí que prioritzem una miqueta els mitjans telemàtics, també perquè ens permeten després de moure els textos sense haver d'imprimir i de malbaratar recursos, no? Mm-hmm. I per tant, doncs, ens fem uns Jocs Florals una mica més tecnològics, en aquest cas, doncs, via correu electrònic.
Tecnològics i sostenibles. Fins al, no ho hem dit, em sembla, fins al 3 d'abril es poden presentar aquests poemes, oi?
Sí, exacte. Ja vam obrir el termini de lliurament, és fins al 3 d'abril. A partir del 3 d'abril doncs, ens anirem reunint el jurat per anar fent les deliberacions corresponents, perquè, doncs, bueno, el que dèiem abans, afortunadament l'èxit d'aquesta convocatòria cada vegada és més important i hi ha molts textos a llegir i analitzar i a treballar, i per tant el jurat cada vegada tenim més feina, no? I sí, llavors el lliurament de premis, el veredicte es comunicarà, diguéssim, el 23 d'abril, en aquest cas és diumenge i la jornada de Sant Jordi, i per tant doncs, a les instal·lacions de l'Ateneu Agrícola doncs, farem aquest lliurament de premis, que també doncs, comptem amb la participació de l'Escola de Música de Sant Sadurní d'Anoia, que ja l'any passat doncs, ja vam intervenir i fem un acte una miqueta més vestit i podem, doncs, a part de gaudir dels poemes, doncs, també gaudir doncs, de la música dels alumnes de l'Escola de Música de Sant Sadurní.
A través d'info@ateneuagricola.cat es poden presentar aquests treballs, aquests poemes, categoria infantil i juvenil i tres categories d'adults i com comentaves, Ferran, el dia 23 d'abril, dia de Sant Jordi, diumenge, a les 11 del matí a l'Ateneu fareu aquesta entrega de premis.
Sí, efectivament, hi ha tota una sèrie de... He de dir que evidentment és una iniciativa de l'Ateneu Agrícola, però evidentment comptem amb el recolzament i la normalització també de la Biblioteca de Sant Sadurní, de l'Ajuntament de Sant Sadurní, la seva regidoria de Cultura, i per tant, diguéssim, poder encabir aquest acte dintre dels actes que es facin doncs, a la diada de Sant Jordi. Per tant, a les 11 del matí potser és un pèl d'hora, però ho hem fet amb la idea doncs, que després doncs, els actes que es puguin organitzar des de la Regidoria de Cultura doncs, puguin anar concatenats i en aquest cas doncs, el lliurament de premis dels Jocs Florals començaria a les 11, després hi ha tota una sèrie d'actes a l'Ajuntament, bueno, a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Per tant, crec que un bon inici, una bona diada de Sant Jordi i per la part nostra, diguéssim, un bon tancament dels Jocs Florals doncs, amb el lliurament dels premis en la mateixa diada, no? La diada d'excel·lència doncs, del llibre a Catalunya i, per tant, doncs, quina millor data i que hi anem diumenge, doncs perfecte, no?
Ara ho deies, quin millor dia que el 23 d'abril per posar el colofó a aquest punt i final als Jocs Florals 2023. Ferran, si et sembla, per acomiadar-nos, convidem a la gent que ens estigui escoltant. Jo et deixo micròfon obert perquè convidis als nostres oients a que participin aquests Jocs Florals.
Sí, jo crec que és una magnífica iniciativa. Tots aquests amants de la lectura, de l'escriptura, al final també aquells que no s'hi acaben d'atrevir però que tenen alguna coseta dintre, doncs de fer l'exercici de posar-se davant d'una pàgina en blanc, d'escriure, d'abarcar aquests temes que són bàsicament doncs, això, la llibertat, el territori i l'amor, i expressar tot allò que puguin. Hem tingut concursants molt joves i hem tingut també concursants molt grans. I la veritat és que amb cadascun d'ells ens hem emocionat, ens han traslladat coses molt boniques que com a jurat doncs, tens l'oportunitat de viure-les. D'originals, de divertides, per tant, doncs, aquell que desitja escriure ho pot fer en l'àmbit que li sembli perquè realment hi ha una qualitat important a l'hora de llegir els textos i per tant doncs, benvinguda seran totes les participacions i insisteixo, afortunadament cada vegada doncs, l'èxit de convocatòria és més gran, la gent jove també es posa davant d'un paper i té qualitat i té forma d'expressar allò que sent i per tant és un goig, per tant doncs, només queda dir-nos això, que arreu de la comarca o més enllà del territori de la comarca doncs, a participar en aquests Jocs Florals sense por, sense vergonya i justament el contrari, no? A gaudir-ho perquè nosaltres com a jurat doncs, ho fem, gaudim de tots i cada un dels textos que recollim i llegim.
Ferran, ho deixem aquí. Sempre és un goig també per nosaltres conversar amb tu, tenir-te al Penedès en xarxa. Avui parlant d'aquests Jocs Florals 2023. Un plaer tenir-te. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. El plaer és meu i gràcies a tu, Eli, també, personalment. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Looking for a better way, I'm not the one who pretends to fall. I can make it any other day. And when the troubles are fading away, I'll try to make you feel right. And every single word, no, I cannot say.
Anem acomiadant aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres 15 de març de 2023 al Penedès en xarxa. Recordeu que tots els continguts i veus que han passat avui per aquí, que han estat moltes, les podeu recuperar als podcasts al nostre web a rtvvilafranca.cat. I serà Xavier Calvet i aquest Honolulu qui posarà el punt i final aquest dimecres. Fins demà.
I'm waiting for a miracle when I am feeling this cold inside. I guess it's something that I just can't take.